Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Iniciem la temporada 2014-2015 i tornem a estar amb tots vosaltres amb Ciència a l'abast de tothom. Una estona a les 12 del migdia del segon diumenge de cada mes dedicat a conèixer els nous avenços de la ciència, de la tecnologia, sobre el medi ambient, en fi, tot allò que es cou en l'experimentació, en les universitats, en els centres d'investigació, on treballen els experts, els manetes, podríem dir-ne, que amb els seus enginys ens poden posar la vida més fàcil a tothom. Procurarem parlar de temes que puguin ser del vostre interès, allò que ens afecta a tots, per la casa, pel consum d'energia, pel cotxe, per la salut, per la formació, els de la universitat, etc. etc. Les millors comunicacions també que hi pugui haver-hi, les novetats que vagin sorgint o els desastres que durant l'any es puguin produir, esperem que siguin nuls, vaja, i intentarem explicar-ho aquí d'una manera planera, rigorosa i que motivi el seu interès en la veu de Navàs. Ens hi posem avui per parlar de la casa domòtica, o la casa també se'n diu intel·ligent. Què s'entén per casa domòtica? Doncs ens hem proposat parlar d'això perquè és en una vivenda i posem els automatismes, els mecanismes, les disposicions d'aparells moderns, màxim moderns, i fins allà on podem arribar perquè la casa funcioni molt sola i estigui, diguem, més segura, més automàtica, més fàcil de viure-hi. Anem per parts. La domòtica s'aplica a crear, diguem, habitatges, edificis automatitzats, amb la finalitat de què? D'augmentar la qualitat de vida dels que hi viuen i a la vegada de reduir, avui dia, molt important, el consum energètic. Realment el nom de domòtica és un concepte científic que el van crear els francesos per anomenar la part de la tecnologia, la mecànica, l'electrònica, la informàtica, que està present en els elements d'una casa, però a més que els controla i els fa funcionar d'una manera, diguem, amable, cordialment. Domòtica encara és un terme poc usual i poc conegut. N'hi ha moltes de cases domòtiques i els tècnics doncs saben de què parlem. Però cada vegada està més present també a les nostres llars. És una espècie de robotització domèstica, o si voleu, automatització domèstica. El mot domòtica ve del llatí domus, que vol dir precisament llar. Posem-hi una mica d'història de com ha evolucionat les vivendes al llarg dels segles, ho farem ràpid. Des de l'era de la prehistòria, quan els homes vivien en coves, l'home ha buscat constantment una millora en el seu medi, i especialment a casa seva. Descobrir el foc, en aquell temps remot, va suposar un avenç en quant a seguretat i en quant a confort, no cal dir-ho, ja que les feres es mantenien allunyades de les flames i aquestes proporcionaven, les flames, llum i calor a les vivendes. Després de les coves van venir les cavernes i les cabanes. Això era el període neolític, estem parlant de 3.000 anys abans de Crist. I a poc a poc la vivenda s'anava transformant amb l'aplicació de noves tècniques i de nous materials, amb diferències segons el país i la zona geogràfica que parlem. Per exemple, a Mesopotàmia, la construcció de cases amb peces d'argila crua, o argila també en alguns casos cuita, va ser un material molt utilitzat, igual que ja ho van fer també els egipcis, que edificaven veritables mansions amb jardins, estanys, fonts, etc., una mica com les d'ara. A la darreria del segle V, estem parlant dels anys 400, 500 abans de Crist, algunes habitacions de la casa grega, que li deien oikos, començaven ja a tenir una funció molt específica, com per exemple el que se'n deia talamós, lloc més íntim on es guardaven els béns més preuats de la casa. Aquestes cases servirien de model després en els romans, estem parlant dels anys 400 a 200 abans de Crist, que incorporaven una diferenciació clara de les sales. Ja hi havia la sala de rebre, la de menjar, i les cambres per dormir-hi. tot al voltant d'un pati central que anomenaven Atrium. Com veieu, va canviar molt ja l'estructura. Algunes de les aportacions que van fer els romans a l'arquitectura, diguem, de casa, va ser introduir-hi, molt important, l'aigua corrent, que arribava a fonts de les cases mitjançant els aqueductes i les canonades de plom, que han arribat fins avui dia, encara segurament que nevàs tenim alguns metres de canonada de plom i en d'altres ciutats més grans, doncs, més, encara que es va traient per la seva toxicitat que pot tenir. I van inventar els romans un enginyós sistema de calefacció a base de canonades subterrànies per les que hi circulava aigua que venia de les termes naturals o bé l'escalfaven amb un forn de llenya. Les cases europees de l'edat mitjana, segle V al XV, per tant, fins a, podríem dir, l'any 1400, no representen un avenç rellevant en quant a confort ni a seguretat. No milloren gaire a causa de la pobresa que hi ha en tota aquesta època, si bé els nobles vivien envoltats de comoditats en els seus castells, això segur. Fem un salt cronològic, per no cansar, fins a l'any 1850, després de la Revolució Industrial, el començament de la Revolució Industrial, on l'evolució de les vivendes, que fins llavors s'havia anat desenvolupant de manera, diguem-ne, discreta, es dispara, apareixent, molt destacat, l'electricitat, l'aigua corrent, el gas en alguns casos, el correu, el telèfon, els electrodomèstics. Totes aquestes fites de la ciència i la tecnologia es van assimilar a poc, amb invents també més tard com el telèfon, la ràdio o molt més tard la televisió. Així l'opinió pública, la gent es generava ja amb l'ambient domèstic i ja no calia sortir al carrer per estar informat com abans. Podríem dir que a casa ja hi actuaven els polítics, ja hi jugaven els esportistes, ja hi cantaven els artistes, ja hi debatien els intel·lectuals o ja hi combatien els militars. Tothom ja ho feia des de casa perquè hi havia doncs, la disposició dels equips que més o menys es necessitaven. Així doncs, el terreny domèstic ja estava preparat pels inicis de l'automatització, de la tecnologia antecessora de lo que en direm ara l'edifici domòtic o intel·ligent. Es fa una diferència entre la casa domòtica i la casa intel·ligent. La casa domòtica és capaç de sentir, diuen. Els arquitectes, quan parlen d'això, diu que és una casa que sent. Detecta la presència de persones. Avisa amb alarmes la presència de gent durant les absències nostres. Pot regular la temperatura i el nivell de llum dins la llar i, si cal, persones. Pujar les persianes durant el dia i baixar-les durant la nit. Baixar els tendals durant el dia i pujar-los a la nit, igualment les cortines, que aprofitarem més la llum i l'escalfor del sol. O bé connectar alarmes. Tot això fins aquí, ja ho veiem en moltes cases, potser ja ho tenim a casa nostra, i seria la casa domòtica doncs, ja moderna. Mentre que una casa intel·ligent encara hi afegeix més coses. La casa intel·ligent és aquella que es comunica amb nosaltres, a través d'internet, generalment, amb pantalles tàctils, amb PCs, amb mòbils, amb iPads, etc. Per tant, l'última tecnologia per connectar la casa quan hi som i quan no hi som. Es pot fer una visualització remota de l'habitatge, saber què passa dins de casa nostra a través de l'ordinador o del mòbil, sense ser-hi, programar els electrodomèstics, rentaplats, rentadores, perquè funcionin, per exemple, amb tarifa nocturna, posar sensors meteorològics que accionin el rec al jardí segons el clima que estigui fent, segons les temperatures, la humitat, la pressió que hi hagi, tallar automàticament la calefacció o l'aire condicionat si s'obren portes o finestres de la casa, posar càmeres de videovigilància connectades a internet per detectar possibles robatoris o bé l'entrada d'intrusos a casa, desviar trucades des del videoporter, o fins al mòbil, si no hi som i que puguem veure qui voldria entrar, detectors d'incendis, fuites de gas o d'aigua, doncs aparells que avisin el propietari i, si cal, o també connectats amb els serveis d'emergència en temps real. No diguem, també avui dia, cada vegada més hi ha alertes mèdiques, teleassistència controlada, sistemes de veu digitalitzada per invidents, tot per fer la vida més fàcil també a la gent gran, bàsicament. Una casa domòtica no té per què ser intel·ligent, els aparells domòtics no tenen per què estar integrats d'una manera controlada amb un sistema central electrònic, elèctric-electrònic, el sistema d'una casa domòtica funciona més per si sols, cada un, cada sensor, cada equip va una mica més independent, i llavors doncs, això, es parla de la casa domòtica a soles, mentre que quan estan integrats en un edifici intel·ligent, en la seva estructura els automatismes s'agrupen, els mandos, els comandaments, segons la seva funció, i són capaços de comunicar-se entre ells i a més amb nosaltres, mitjà sistemes tècnics que avui dia gairebé són sempre els informàtics. Posem un exemple per aclarir-ho. Un exemple entrenador com pot ser el sistema de regar, de rec, en un jardí d'una casa. En una casa domòtica podem tenir un rec automatitzat programable, en el que podem introduir, ja ho fem fàcilment, els dies de la setmana i els horaris de rec. I en el cas de tenir un jardí gran, podem fer que s'alternin els aspersors, diguem, agrupats persones, d'una banda, de la dreta, de l'esquerra. Doncs bé, en una vivenda intel·ligent podem fer exactament el mateix i alguna cosa més. Per exemple, hi pot haver un sensor d'humitat col·locat al jardí que ens avisi, en el control integrat que hem dit, en el comandament central, cada vegada que plogui. I aquest anul·larà el rec per reactivar-lo quan la pluja s'acabi. També es desactivarà cada vegada que, per exemple, obrim la porta d'entrada al jardí per permetre l'entrada en algú i d'aquesta manera evitar que el nostre visitant es mulli si el rec està funcionant. El pararà automàticament. Els dispositius domòtics es poden comunicar entre ells, però mai arriben per si sols a tenir, diguem, eficiència i rapidesa com els que proporciona un controlador central, que és els de la casa intel·ligent. També són difícils, diferents, no cal dir-ho, les grans instal·lacions, els grans edificis. Unes oficines, un teatre, una presó, un ajuntament, o imagineu-vos un gran edifici de Barcelona com la Sagrada Família, requereixen d'uns paràmetres de confort, de seguretat, sobretot, i de gestió molt ben diferenciats, diferents als d'un habitatge corrent. Un edifici d'oficines, gran, intel·ligent, pot generar la necessitat de tenir uns 2.000 sensors, senyals, procedents, doncs, repartides per totes les instal·lacions i controlar-los simultàniament dintre d'un grup, controlar les llums, controlar les restriccions d'accessos, etc. Aquestes operacions seran molt superiors als que hi pot haver una casa normal que amb uns 50 sensors segur que fem. Bé, una mica de música, tornem amb la casa domòtica i la casa intel·ligent avui a Ciència a l'abast de tothom, en la veu de Navàs. Fins ara mateix.
We'll be right back. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told.
Tornem a ser amb tots vosaltres avui a Ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs, explicant què és la casa domòtica, la casa intel·ligent, la casa dels temps moderns. Doncs la domòtica és una tecnologia que s'aplica, diguem, per robotitzar la casa, per automatitzar, si no ho volem tan dràstic. I això per què? Doncs perquè la domòtica, els equips que hi posem, els instruments, augmenten quatre coses bàsiques, quatre característiques bàsiques d'una casa. El confort, la seguretat, els serveis multimèdia, que ens poden ajudar, i l'estalvi d'energia. El confort, que ajuda, doncs, diguem, a gaudir d'una autèntica qualitat de vida a través d'una gestió més automàtica de tots els aparells que tinguem a casa. Permet regular per control remot, fins i tot, quan no hi som. Des dels llums fins a la rentadora. I la seguretat, doncs la domòtica fa les cases més segures, un fet important per persones, diguem-ne, grans o malaltes, o amb dificultats per desplaçar-se també, però en general per tothom, i en aquests èpoques encara més. Ajuden els serveis multimèdia. Una casa domòtica doncs estarà equipada amb tot tipus d'aparells actuals, doncs de televisió, de ràdio, d'informàtica, d'internet, i el tenir això a mà poden ajudar amb manipular millor els equips de casa, aprendre o fins i tot treballar des de casa. I el quart i últim, l'estalvi energètic, l'ús d'aquesta tecnologia, de la domòtica, fa que sigui possible estalviar energia perquè l'usuari pot determinar-ne el període, per exemple, la nit, o el temps que engega un electrodomèstic i així, doncs, per descomptat, reduir-ne el consum. Anem per etapes. La millora del confort amb la domòtica. Del confort. Sovint cometem l'error de pensar que la comoditat és secundària quan parlem d'un edifici. Doncs tot el contrari. A casa tots hi volem estar-hi còmodes, disposar dels elements, diguem, de millor confortabilitat. Però és que, a més, és un fet demostrat que, en el cas de les empreses, el rendiment dels treballadors està supeditat a la qualitat, diguem, d'aquest confort. I això té a veure amb la llum, amb la temperatura ambient, amb les qüestions ergonòmiques, amb el tipus de cadires per seure, amb la facilitat d'accedir a un lloc o un altre, d'obrir o tancar uns calaixos, unes portes, uns arxivadors, de disposar de comandaments a distància, de temporitzadors, tot això doncs fan millor confort. Hi ha dues o tres coses que ens són bàsiques pel confort en casa. Un d'ells és la temperatura, el clima. El sistema domòtic s'encarrega de mantenir la temperatura desitjada a cada habitació. Quan activem i desactivem automàticament l'aire condicionat, doncs té aquesta missió, o bé la calefacció a l'hivern. També, a més, doncs, estalvi de combustible, pot avisar una casa domòtica doncs, quan el combustible s'està acabant, etc. S'aconsella la temperatura que s'hauria d'estar en una vivenda en general, cada família ho pot necessitar una mica diferent, a l'estiu tenir una temperatura entre 24 i 25 graus i a l'hivern entre 20 i 22 graus. Regular aquesta temperatura es podria estudiar des del punt de vista del confort, però també de l'estalvi d'energia. En general, quan es dissenya una casa i una casa domòtica, amb equips doncs, aquests doncs, de sensors ja per poder-la manipular més fàcilment, s'hauria de posar un termostat independent a cada habitació de l'edifici, això és el que aconsellen. També s'han de col·locar sensors per comparar la temperatura de l'exterior i de l'interior, i llavors el control que tinguem podrà fer pujar o baixar el termostat. Detectar la presència de persones a les sales. Si n'hi ha o no n'hi ha, doncs també és diferent la temperatura que hi ha d'haver, per descomptat. L'estat en què es troben les portes, les finestres, i cosa que també és necessari és la presència temporal de persones i, per tant, un temporitzador, diguem, d'horaris. Un altre tema important amb aquest del confort és la il·luminació. S'hi troba tota veritat d'automatismes que fan que la llum es pugui activar per presència de persones a la sala o apagar-se quan no n'hi ha. Es pot programar les hores en què ha d'estar doncs, il·luminada o no, la quantitat de llum ambiental, els lúmens que necessitem, doncs, que és la il·luminació, doncs, per exemple, quan dibuixem o quan veiem la televisió, que no és la mateixa, i tot això es pot centralitzar amb aquests comandaments domòtics que diem. Permeten desconnectar tots els llums que puguin quedar activats quan marxem de casa, això ja ho coneixem que passa amb les habitacions dels hotels. Igual la domòtica ajuda en el tema de les persianes. Pujar i baixar persianes pot ser un problema per les persones, sobretot amb minusvalia o per gent gran, i així el sistema domòtic s'adapta a les necessitats de cada persona mitjançant uns pulsadors. També pot autogestionar en el cas de forts vents i pluges, baixant les persianes per evitar que algunes destrosses, que es puguin produir algunes destrosses en el recinte, no? Igual passa amb el tema de la il·luminació. La domòtica permet baixar totes les persianes quan que hagin pogut quedar obertes doncs, de cara a la nit, per exemple. I en quant a la seguretat? La seguretat és un dels pilars de la casa domòtica. Es considera que dins d'una casa, d'un edifici, hi ha diferents tipus de riscos i per això, diguem, s'han de tenir en compte. Uns d'ells amb sistemes d'alarmes. Alarmes tècniques d'inundació, per exemple, posades al costat d'un lloc on hi hagi aigua i quan hi ha alguna fuita, el sistema domòtic dona informació a l'usuari i al mateix temps tanca la connexió d'aigua d'aquella zona, o avisa, si l'hem programat. Alarmes de fuita de gas, exactament igual que per l'aigua. De caiguda de tensió. Quan en un edifici no hi ha corrent, ens podem trobar amb diferents inconvenients, com tots haurem pogut veure-hi abocats alguna vegada amb el descongelador doncs, que s'ha fet malbé els aliments que hi tenim. Doncs el sistema domòtic detecta la caiguda de tensió i informa l'usuari, i també sol ser una bona solució incorporar uns sensors de rearmament que tornen a activar la corrent elèctrica en els aparells, sobretot en els congeladors i neveres, com diem, els pocs minuts d'haver-hi caigut la baixada de tensió. Vaja. Igual podríem parlar amb incendi i fums a la casa, doncs, sensors que detecten la presència d'escalfor o de fum i que això podria servir per avisar. A més d'aquestes alarmes, podríem dir-ne tècniques, hi ha sistemes antirrobatori. Aquests sistemes antirrobatori estan orientats no només a impedir que entrin persones desconegudes a l'edifici, sinó a dissuadir-los dels seus intents, mitjançant col·locar detectors de presència. Es poden detectar moviments a dintre la llar doncs, per sistema de calor, el calor que dissipen els cossos, o per moviment doncs, que produeix l'anar d'un lloc a l'altre, i això avisa a través d'uns sensors també. La simulació podem simular la presència de persones a dintre, simular que hi ha algú, com? Encenent o apagant llums aleatòriament i amb temporitzadors per tal de donar la impressió que hi ha gent dins l'edifici en unes hores determinades del dia o de la nit. I en cas de que algun sensor noti la presència, ho comunicaria, podríem dir, directament a la policia i a nosaltres també. Aquesta seguretat a la domòtica també lliga, per exemple, amb el tema dels accessos. Poden restringir aquests aparells l'entrada i la sortida de persones en un edifici. Sistemes d'alarmes mèdiques, per exemple, molt indicat per persones amb problemes físics i també amb gent gran. Existeixen sensors especials que es poden aplicar en el cos de les persones en forma de penjolls o de clauers, tots ho sabem, i que amb un pulsador, en cas de perill, d'un atac de cor, per exemple, permeten avisar familiars dins la vivenda o bé a uns telèfons predeterminats ja, no? També igualment, avui dia ja hi ha, això ja és una mica més sofisticat, sensors que serveixen per controlar alguns paràmetres biològics de les persones, com ara els controlen, els determinen la pressió arterial, el sucre a la sang, i això, doncs, fer un avís mèdic, per tant, una consulta mèdica des de casa, sense metge, i que es pot enviar via mòdem els resultats d'aquests anàlisis, d'aquestes proves que poden ser diàries o setmanals o quan sigui, a un centre que estigui connectat doncs, també a la xarxa. La domòtica també ajuda en els serveis multimèdia, no diguem. qualsevol telèfon avui dia pot estar connectat i pot activar, engegar o parar les llums, la calefacció, les persianes, i això és una ajuda. Però, a més, la televisió, el wifi, els videoporters fan un gran servei. També podem integrar amb un servei domòtic el que se'n diu la xarxa digital de serveis integrats, no? On hi pot haver la televisió per cable, internet, videofonia, etc. Pot funcionar el reproductor de música situat en una habitació i es pot escoltar tota la casa. Podem visualitzar en el televisor el senyal del videoporter i veure si algú truca i ens demana. Això amb un comandament a distància no és difícil. Comunicar-nos per interfonos amb megafonia, per exemple. I en quant a l'estalvi energètic, la quarta i última gran, apartat, doncs, de la casa domòtica. L'estalvi energètic, ja sabem, avui dia totes les energies que hi ha a casa, no només l'elèctrica, però aquesta una, o el gas, o per mantenir l'aigua calenta i freda, els electrodomèstics, els ordinadors, han envaït les nostres cases, afavoreixen el clima dins de la casa, però, per contra, podríem dir, també ajuden a fer-lo malbé a l'exterior, no? Perquè és una despesa molt gran. A tot Catalunya, totes les llars de Catalunya, avui dia diu que es consumeix al cap de l'any, hi ha una despesa anual d'uns 1.500 milions d'euros d'energia, de despesa energètica, de l'electricitat i dels altres tipus d'energia. Per posar-ho més a proper, una família de 4 persones, aproximacions que es fan des d'algunes estadístiques, que clar, cada família i cada casa i cada lloc és diferent, però una família, de 4 persones, en un habitatge d'uns 100 metres quadrats, més o menys a les nostres comarques, pot consumir entre 4.000 i 8.000 kWh al cap de l'any d'electricitat, entre 4.000 i 8.000. Això es pot mirar amb els rebuts de l'electricitat que ens cobren. I hi ha un ventall molt ampli perquè varia molt d'una família a l'altra. I això pot suposar doncs, una despesa entre també 800-1.500 euros, per posar un ventall, però torno a insistir que això pot variar. A més, segurament que una vivenda de les nostres comarques li convindrà també tenir algun tipus de calefacció a gas o a gasoil i li pot suposar una altra factura doncs, propera als 1.000 euros. I a casa on la consumim el màxim energia, per tant caldrà controlar-la amb això de la casa domòtica, doncs també amb sensors, amb aparells, que en la tercera part del programa explicarem una miqueta com van. Doncs la calefacció és una de les nostres comarques que s'emporta un tant per cent més elevat de la despesa, de l'energia de casa. Segona, els aparells electrodomàstics. Tercera, la generació d'aigua calenta i freda, podríem dir, l'aigua sanitària. I, molt més enrere, el consum que hi ha a la cuina, per la llum o per l'aire condicionat. Per descomptat, totes les ajudes que hi pot haver de bombetes de baix consum i d'electrodomèstics al màxim d'eficients, que ja sabem que hi ha aquelles marques que el podem comprar de la A o de la B o de la C, doncs els de màxim eficiència ajuden i rebaixen almenys entre 200 i 300 euros a l'any segur. Tornem d'aquí un moment amb la darrera part del programa doncs, de Ciència a l'abast de tothom, amb la casa domòtica, la casa intel·ligent, tot explicant alguns dels equips i dels aparells que per fer això es requereixen. Fins ara mateix.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent. Long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float, dry house, wet clothes, loose change, banknotes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. Cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white, closed eyes and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly.
Tornem a estar amb tots vosaltres, amics de la veu de Navàs, avui en un programa de ciència parlant de la domòtica, o també podríem dir-ne la casa intel·ligent. La domòtica hem vist que era robotitzar la casa, posar automatismes per fer-nos la vida més fàcil, i que quatre eren les característiques principals que, diguem, guanyàvem en una vivenda si aplicàvem aparells, instruments domòtics. Guanyàvem confort, guanyàvem seguretat, guanyàvem serveis multimèdia per comunicar-nos amb tothom i, sobretot, també estalvi energètic. Els serveis més representatius que ofereix la domòtica, els que més singulars, els que la gent doncs, espera més de la domòtica, són l'automatització i la gestió de, per exemple, llums, persianes, tendals, rec de jardí, endolls, control extern a distància i intern a dintre la pròpia vivenda, gestió de l'energia de la calefacció i l'aire condicionat, aigua calenta sanitària, combinada amb l'utilització d'energies renovables, si pot ser biomassa, geotèrmica, energia solar. També el tema d'alarmes, de fuites d'aigua, de gas, d'incendis o de robatori. I per tant aquests són una mica els que esperem. I qui ho fa tot això? Fins ara ens hem referit a què és la domòtica i com la podem aplicar a casa. Però quins són els aparells? Anem a conèixer una miqueta la tecnologia, a saber una miqueta els tècnics que ens hi fan amb tot això. Doncs per controlar una casa domòtica necessitem, bàsicament, sensors. Posar elements físics, instruments, paratets, que donen l'entrada al sistema, podríem dir, i transformen les variables, o sigui, transformen la temperatura, la pressió, el nivell, el cabal, el que vulguem mesurar, doncs per les diferents dependències de la casa, ho transformen, dic, en una senyal elèctrica. Per tant, els sensors que haurem de posar, aquests aparatets petits, elèctrics, electrònics, que haurem de posar-hi, bàsicament són sensors que el que fan és transformar una de les variables, que pot ser tipus mecànic, tipus elèctrica, tipus magnètica, tipus de calor, tèrmica, o tipus fins i tot òptica, o química, o biològica. Hi ha 7 tipus de senyals possibles i les transforma en electricitat, en corrent elèctrica. I llavors, quan tenim un senyal elèctric, ja ens és fàcil d'actuar. Tot això es diu sensor, captador o detector. Podríem dir que un sensor és una ampliació dels nostres sentits, ja que adquireix dades de quantitats físiques, químiques o biològiques que nosaltres no hi podem arribar, que no percebem directament pels nostres sentits. És un captador d'informació més potent que nosaltres mateixos. Per exemple, un termoparell el que fa és convertir una senyal de calor radiant en un voltatge elèctric, un termopar, un termoparell. Una cèl·lula fotoelèctrica, que tots hem sentit a parlar, converteix la llum també en una senyal amb un voltatge elèctric. El braç d'una balança pot convertir la diferència de pes, de massa, en un desplaçament i aquest esforç, a una banda o l'altra, doncs arribaria també a poder ser una senyal elèctrica al final. Finalment, la senyal que hem captat s'ha de transmetre per un sistema analògic, podríem dir-ne d'agulla, entre uns màxims i uns mínims, o, avui dia, molt més per sistemes digitals, per números. Transmetre un conjunt de valors entre 0 i 1, amb senyals també on, off, engegat, parat, i que això, diguem, bàsicament són el que consta el sensor aquest. També hi ha d'haver els controladors. Després del sensor, la senyal elèctrica que ja hem obtingut, a partir d'una de mecànica, d'elèctrica, de química, va cap al controlador. I què és el controlador? Doncs el controlador és el cor. És un potent processador que rep les dades que li dona el sensor i no sols això, sinó que, a més de rebre les dades, les processa i les dona cap a la part final, cap a l'actuador, cap al que ha d'actuar, el que ha de canviar una vàlvula, el que ha d'engegar la llum, el que ha de parar, el que sigui. El sensor sol estar connectat amb el controlador per cable elèctric, per fibra òptica i fins i tot pot ser per satèl·lits. I ja diem, després doncs, aquest potent controlador el que farà és això, és agafar aquestes senyals elèctriques que li hem donat, normalment són de baixa intensitat, i passar-les després a l'aparell que estarà acoplat en el, en el controlador aquest i que anirà a actuar per, doncs això, pujar una persiana, baixar-la, obrir una llum, etc. Això se'n diu actuador, l'últim, i és l'element que representa, diguem-ne, la sortida del sistema, que rep les ordres del controlador processador, que en podríem dir-ne, i actua sobre els equips terminals, les llums, les vàlvules, les sirenes, els timbres, les portes, etc. O sigui, transforma la senyal mesurada elèctrica en una que es visualitza més bé i que els humans fem servir més bé, no? Per tant, tenim que tot el procés domòtic consta d'uns sensors que detecten els senyals doncs, del que vulguem, des de temperatura, llum, moviment, etc. Un controlador, que és un programa que és allà on centralitzem les dades i allà es controlen, es processen i s'envien cap a l'actuador, que actua, com diu la pròpia paraula, manant, no? N'hi ha d'haver alguns exemples de sensors. Per exemple, un sensor de pluja, aniria la senyal que dona de... passaria la quantitat d'aigua a una senyal elèctrica. O sigui, aquesta aigua la pesaria o l'obtindria d'una manera o altra perquè al final fos aquest pes una senyal elèctrica que aniria cap al controlador. I aquest controlador què podria fer a casa? Doncs baixar les persianes perquè diu està plovent, parar el rec automàtic per dir perquè guanyar aigua, etc. I un sensor de llum, què faria? Doncs també aniria cap a la central domòtica, la llum, la intensitat de llum aquella cap a la central domòtica, seria una senyal elèctrica i què podria fer aquesta llum? apagar els llums encesos al matí, engegar els llums al vespre, apagar la llum de l'escala, de l'ascensor, pujar o baixar cortines o persianes perquè a casa s'estigui, ja, si hi ha massa llum fosc o al revés, o obrir-les. I si hi posem un sensor de temperatura, què farà? També de la temperatura la passarà una senyal elèctrica, i aquesta senyal elèctrica què pot fer? Regular, engegar la calefacció, per exemple, si veu que està massa baixa, parar-la, parar l'aire condicionat o engegar-lo, baixar la temperatura d'un termostat, per exemple, a les 12 de la nit, li podem programar, i engegar-lo a les 7 del matí, etc. I un sensor de vent, per exemple, què pot fer? Doncs també dona la senyal del vent, la velocitat del vent, la intensitat del vent, cap al controlador, sempre igual. I aquest controlador què pot fer? Tancar els tendalls, fer-los abaixar, perquè no els arrossegui, no els faci mal bé el vent, plegar-los, diguem-ne, baixar les persianes, podria tancar parasols del jardí, etc. I un sensor de presència, doncs aquests solen ser aquells que posem per la seguretat a dins la casa, no? Perquè no hi hagi intrusos. I és un sensor que a vegades pot ser d'infrarojos, una radiació infraroja, doncs que hi ha uns petits sensors a les dependències de la casa que veuen quan es mou algú pel calor que dona la persona, perquè els infrarojos van per calor dissipat pel cos humà. O un sensor de moviment que avisa que toca una alarma quan hi ha un moviment dins la casa, per exemple. O bé, uns sensors que simulin presència d'activitat a casa encara que no hi hagi ningú. Per exemple, encendre i apagar els llums cada certa estona. Encendre la llum de l'escala, de la porta, obrir la porta, encendre la, perdó, la llum de l'exterior de la porta, o detectar pas de persones. Per exemple, que una porta s'obri i es tanqui quan passa una cadira, una persona amb cadira de rodes. I així ens podríem anar veient. Per tant, recordem bé que una casa domòtica ha de tenir tres equips elementals, tres grups d'equips, sensors de diversos, pluja, llum, temperatura, vent, presència, humitat, etc. Un controlador, que és útil, que és únic, que és una caixa on hi ha el cervell, la part que programa, controla i llavors envia el senyal adequat a l'actuador, que aquest és el que actua. Pot ser un motoret, pot ser un altre dispositiu, una palanca, que baixi, pugi, reguli, doncs què, les persianes, els parasols, els tendalls, la presència de gent, com hem dit fins ara. Com es comuniquem nosaltres amb els equips domòtics? Si comprem en una casa doncs hi ha un muntatge d'aquests, amb què ens hi comunicarem? Doncs avui dia fàcilment. Pot ser amb el sistema Bluetooth. El sistema Bluetooth són aquests auriculars o mans lliures que hi ha pels telèfons mòbils, per exemple. És un senyal de veu i de dades sense cable entre equips, per tant, enviem senyals sense haver-hi cap connexió, diguem-ne, física amb els equips. S'envien per radiofreqüència. El Bluetooth és una radiofreqüència, és de 2.400 MHz aproximadament. O per Wi-Fi, com des dels ordinadors, amb xarxa Wi-Fi també podem enviar senyals en l'equip domòtic, sobretot en el controlador. O per radiació infraroja. La radiació infraroja és molt potent, és una radiació de calor. Per exemple, les estufes d'infrarojos, doncs per escalfar els animalets petits, doncs són això, d'IR, d'infrarojos. La radiació infraroja és de menys longitud d'ona que el microones, però de més longitud d'ona que la llum visible, o sigui, està entremig d'aquests. Qualsevol cos, a partir de 0 graus Kelvin, de menys 273 graus centígrads, és curiós, emet calor ja. Per tant, els cossos emeten calor a partir del zero absolut, que és menys 273 graus centígrads. Hi ha comandaments d'infrarojos per visió nocturna, per engegar i parar la televisió, per engegar i parar un ordinador, van alguns per fibra òptica i després passen a llum infraroja, en fi. Els objectes més calents són els més lluminosos. Per exemple, un gos a la nit el veiem doncs, com vermell, o una estufa doncs, que està calenta també, o el calor que es calés foc en una estança, doncs exactament igual. O ens podem comunicar més del Bluetooth, del Wi-Fi, d'infrarojos pel mòbil, a través de xarxes Wi-Fi, a través del mòbil o d'un iPad, no és difícil comunicar-s'hi. I ja per acabar, creiem que hem donat un repàs general a tot això, anem a veure alguna petita documentació. Hi ha uns apunts, uns llibres d'automatització d'habitatges i edificis domòtics de Francesc Garrido Contreras, que està en una pàgina web, que la pàgina web és ioc.xtec.cat, www.xtech.cat i que té llibres i cursos i està en línia i es pot trobar. Adreces d'interès també, una altra pàgina web que diu domotica-online.com. Empreses de domòtica, fins i tot n'hi ha una Artés que es diu Loxone Domòtica, Loxòtica, que està a Artés, a la carretera de la Roca número 6 d'Artés. Per tant, fàcil de trobar. I es diu això, Loxone Domòtica. També hi ha una altra empresa que es diu Domoticus, per tant es dedica totalment a això, domòtica dels edificis, de la llar, ampliacions de domòtica per edificis ja nous o bé doncs, que encara o que s'han de reformar, vaja. I aquesta està a Arbúcies, es diu Domoticus, es troba a qualsevol pàgina web i està a Arbúcies, a Girona. Telèfon 972-860-235. I en fi, hi ha molta més documentació de gent, d'instal·ladors i agremiats de domòtica, que això ho podem trobar fins i tot en el gremi de electricitat, fontaneria, del Bages i el Berguedà, i així ens ho trobaríem a prop nostre. El gremi de electricitat i fontaneria del Bages Berguedà hi ha instal·ladors que doncs, indiquen que estan fent treballs de domòtica. Ja per acabar, hem comentat doncs, la casa domòtica, què s'entén per casa domòtica o casa intel·ligent, les quatre grans característiques de la casa domòtica, que hem dit que era el confort, la seguretat, els serveis multimèdia i l'estalvi d'energia. I finalment hem vist els serveis claus de la domòtica, què són els sensors que reben la informació, què és el controlador, l'equip central, el cervell i què són els actuadors, amb exemples ho hem vist. Com ens hi comuniquem amb aquests equips domòtics? I, finalment, una mica de documentació, referències, bibliografia. Dic que per una casa domòtica nova, per una llar que s'està construint, val molt la pena pensar-hi. Com és el tipus d'energia, solar, geotèrmica, biomassa, doncs també, tal com pensaríem amb l'energia, pensar amb els equips domòtics que després ens poden ajudar moltíssim. I que en una llar que ja està construïda, que està habitada, que l'hem de reformar, doncs llavors ens hem de refiar molt dels consultors professionals, sempre ens hi hem de pensar i veure el que ens convé més. Segurament que no ens convindran tots els equips que avui ens hem referit, però n'hi haurà alguns que diríem, per les nostres característiques, pel tipus de família que som, aquests ens anirien molt bé. En fi, esperem en conjunt que haguem obert un ventall nou per estar millor a casa, que per descomptat val la pena. Nosaltres hi tornarem amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom d'aquí un mes, si Déu vol. Bon diumenge, bona setmana i bon dia a tothom.